Noticias.
Bona tarda. El servei de grua municipal fa gairebé un any que no està disponible de manera regular a Sant Cugat. Segons s'ha pogut saber Cugat Mèdia, en situacions d'interès i on s'ha de vetllar per la seguretat com a esdeveniments al carrer sí que s'ha garantit, això sí, la recollida de vehicles de la via pública. Cugat Mèdia ha tingut accés a un document a més per l'Ajuntament arran d'una petició d'accés a la informació pública realitzada per un veí. El document, amb data de 5 de desembre, revela que durant el 2022 i el 2023 el municipi disposava d'un servei de grua municipal únicament per respondre a les emergències. El document està acompanyat d'un annex signat per l'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarré, en què s'especifica que el 2024 no es disposa de servei de grua, donat que la nova contractació del servei està en el procediment de la licitació. L'Ajuntament, de la seva banda, de manera oficial, no ha donat resposta, tot i les reiterades peticions del mitjà públic, sobre el funcionament actual de la grua a Sant Cugat. Una ampliació, una notícia que poden ampliar a www.cugat.cat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha notificat un avís de situació meteorològica de perill per pluja que pot afectar el Vallès Occidental a partir del migdia i durant la tarda. Els xàfecs s'acompanyarien de tempesta i és possible que localment s'acumulin més de 50 mil·lilitres durant tot l'episodi. El nivell de perill previst és de 2 sobre 6. Ser mare i expatriada a Sant Cugat són dos aspectes que coneixen i molt. Tant és així que a la ciutat existeix Sant Cugat Moms, un grup adreçat a dones que vulguin compartir experiències sobre la maternitat, així com el seu dia a dia com a expatriades. El grup neix sota el paraigua de Linin, una proposta sorgida a Silicon Valley l'any 2007 i que tenia per objectiu fomentar xarxes de suport entre dones professionals. Linin s'ha expandit arreu del món i funciona a través de cercles autònoms, és a dir, a través de grups de persones que comparteixen inquietuds comunes. A Barcelona, de fet, ja n'hi ha més de 30 i el de Sant Cugat Moms és el primer a la ciutat. Un reportatge que poden ampliar a www.cugat.cat. El primer equip femení de l'Oxigen Patiu Hoquei Club Sant Cugat rep aquest dimecres a les 9 un dels equips més potents de l'hoquei Lliga Iberdrola al Manlleu. Després d'encadenar 3 victòries consecutives, l'equip de Borja Ferrer va veure com es trencava la seva bona dinàmica dissabte a la pista del Cué, al Mataró. És un dels dos partits avançats de la desena jornada d'hoquei Lliga, l'última de l'any. El tècnic del conjunt vermell i negre, Borja Ferrer, es mostrava convençut en declaracions a Cugat Mèdia de les possibilitats del seu equip contra un Manlleu que és cinquè a la classificació, just per sota dels quatre grans, que són el Telecable, el Gijón, el Vilassant, el Palau i el Fraga.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Donem inici a la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, a la C15, hi ha un carril tallat a Canyelles en sentit sud, en sentit Vilanova i la Geltrú, per despreniments. En aquest tram hi ha intensitat. A l'autopista T7 hi ha intensitat a Barberà del Vallès en tots dos sentits. La B30 també va força carregada a Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions a Montcada, Barcelona, en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20, lentitud entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Feliu a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La C32 amb retencions a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. A la C63 hi ha cua Vidreres en tots dos sentits per obres. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, situació complicada en diferents trams, sobretot en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Mireia. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garran.
Què tal? Bon dia. Doncs en aquests moments parlem en general de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa, així que el conjunt de línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Los Days és el nom del canal de YouTube de la Conchi. Ella té 63 anys i el seu canal està molt a prop d'arribar als 500.000 subscriptors. Marxem fins a Badalona per parlar amb ella i també amb el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda als dos.
Bona tarda, Carme. Doncs tinc en trucada a la Conchi o Los Days. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Anem a parlar, Conchi, de com vas començar en el món de YouTube i qui et va inspirar a crear doncs, el canal de Los Days.
Bueno, pues vaig començar per al meu fill, perquè tinc que dir que el meu fill, ell sí que és famós, perquè té un canal que es diu Inglada BMX, que és de bicicletes, i és un... Bueno, ell té més d'un milió i pico de seguidors, o sigui, jo no puc anar pel carrer amb ell perquè li para tothom, vull dir, és molt famós, no? Llavors, ell tenia 17 anys, ell, més o menys, i va començar a fer el seu canal, no? I llavors, jo en aquests moments m'havia quedat sense feina i jo veia, el veia amb ell i veia amb unes altres persones a YouTube, no? I vaig pensar, i això també ho podria fer jo, per què no? Dic, vaig a provar-ho. I li vaig dir amb ell, al meu fill, no? Li vaig dir, podria fer-ho jo? I em va dir, doncs, bueno, provem. I llavors, pues, així vaig començar, em va ajudar ell, i bueno, vaig pensar, bueno, posaré coses, no sé, en plan molt casolà, eh? Molt casolà, sense complicacions, coses que a la gent li puguin interessar i tal, i així vaig començar, perquè va ser un moment que jo estava com, així com parada, no? I així va ser.
Perquè això, Conchi, que estàs explicant, ara fa quants anys, més o menys?
Pues mira, jo vaig començar el 2014.
O sigui, des del 2014 fins a la 2024, o finals de 2024, estem a punt d'arribar als 500.000 seguidors.
Sí, sí, sí.
A YouTube. Sí. I com t'ho prens, tu, també, tot això?
Com ho prenc?
Sí.
No, jo és que m'ho prenc d'una... No sé, d'una manera molt normal, no sé com dir-t'ho. No em crec res, o sigui, sóc una persona molt senzilla, molt tímida, molt... Vull dir que no. O sigui, jo no. A vegades em diuen... Oi, no sé, i jo és que és com si no, jo d'una manera molt normal m'ho prenc.
Una família d'influencers quasi sou.
Sí, 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 bona, meu fill sobretot, jo no tant.
Llavors també, abans de parlar sobre el contingut que ofereixes, d'on surt el nom de Los Days?
Pues mira, el nom surt perquè pensant noms, jo, i no sé per què em va vindre, saps, el pensament de aquests dies que són brillants, que són tan macos, no? I vaig pensar, en anglès no sé per què ho vaig posar en anglès, la veritat, ara ho penso i dic no sé per què, però bueno, em va vindre aquesta idea i vaig pensar, mira, gloss de brillo i days de dies, no? Dies alegres, dies con brillo, tal, i d'aquí em va vindre el nom.
Molt bé.
D'aquí.
Molt bé, molt bé. Ara també parla'ns una mica de quin tipus de contingut ofereixes al teu canal i també una mica quin ha sigut el procés, perquè m'imagino que hi ha hagut una mica de canvis, no, en el contingut des del 2014 fins ara.
Sí, molts canvis. Bueno, és que el canal, a veure, té contingut, té moltes llistes de reproducció diferents, no? Que les llistes de reproducció va per temes, no? Uh-huh. Per exemple, cuina, no sé... mascaretes, això els hi agrada molt a la gent, mascaretes d'aquestes per les mans, però casolanes, moda, no sé, ir al mercadillo i comprar per un euro una algo que és, saps? De reciclatge, de finances casolanes...
O sigui, una mica dia a dia, no? La vida...
Sí, o sigui, i jo em planifico, vull dir, per exemple, he anat al mercadillo, no? A veure, la mentalitat que tenim els youtubers... o els creadors de contingut, és que el teu cap sempre està pensant d'una manera o d'una altra, sempre estàs pensant en crear contingut, val? Llavors dius, bueno, vaig al mercadillo. Ai, mira, trobo això per un euro. Ai, doncs mira, doncs ara faré un vídeo que he comprat això, saps? O sigui, el teu cap sempre està pensant en això.
Però llavors tens una mica una... Ara que parlaves de la planificació, tens una mica de... Penso un vídeo cada dia, o hi ha dies que no penses res i un altre que penses dos...
No. Sí, exactament. O sigui, jo no soc... No tinc... Vull dir, no soc... Vaig una mica al meu aire, val? O sigui, igual una setmana penjo tres o quatre o cinc, igual la setmana que ve perquè m'ha passat alguna cosa, perquè no em trobo bé o per lo que sigui, no penjo, que això està mal fet, eh? Això que jo faig està mal fet, perquè... Sí, sí, perquè YouTube el que vol és que tu siguis...
Constant.
Vull dir, constant i sempre tal, i jo no. No ho he sigut perquè, bueno, també he tingut problemes de coses i tal, i no he sigut constant, la veritat.
Bueno, doncs també una mica al teu ritme i com i vas fent,
sí.
també està bé.
Sí, sí.
Perquè també ara amb quasi 500.000 seguidors, com diries que et relaciones tu amb la teva comunitat?
Bueno, jo això sí que intento sempre contestar a tots els comentaris que em fan i m'alegra molt de saber que ajudo a molta gent que està sola. Perquè molta gent em diu, ai, és que te pongo i és com si hi era algú de mi família. I ja no me siento sola o solo, saps?
Ai, que bonic.
Sí, és molt maco això, perquè és que hi ha molta gent sola avui en dia, gent gran i gent que no és tan gran. I bueno, i això m'alegra molt i és el que m'omple, realment, per continuar amb el canal.
El teu públic principal diries que és gent més gran?
Bueno, home, sí, és gent més gran, però tinc de tot, eh? Tinc gent jove, de tot. Vull dir, sí, però és més gent gran, sí.
Clara, també, Conxi, a la teva edat, no? També quins han sigut els principals reptes que has hagut tu d'afrontar per ser creadora de contingut? Perquè realment és una cosa com que ara normalment fan més els joves, que ho fa la gent més petita, llavors tu, a la teva edat, clar, has hagut d'assumir molts reptes per arribar fins on has arribat ara, i més al 2014, que sí. També és com... Era una altra època, no?, amb el tema de creadors de contingut.
Sí, 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 sí. A veure, va ser tot un repte, en si, tot. Vull dir, en aquells moments que jo vaig començar, pues, clar, n'hi havia gent de la meva edat, perquè jo veia que sí que n'hi havia, però no tanta. I bueno, no sé com dir-te. Sí, el que és aprendre tot el que és YouTube, no? O sigui, aprendre com funciona, vull dir, no sé. Sí, però al final, és, no sé, com que fa tants anys, ja t'acostumes, no? O sigui, forma part de la teva vida, no? Mm-hmm. Diguéssim, el que és YouTube,
clar.
Al final...
Com explicaries el teu dia a dia? És a dir, això que expliques tu ara de que te'n vas al mercat per un euro, tot això que és, vas allà, graves, arribes a casa, edites i penges.
Sí, jo no em complico gaire, la veritat, amb editar, saps el que et vull dir? No em complico gaire i ho penjo i, bueno, i ja està.
No,
penjo tal qual, eh? No edito gaire, no.
Perquè també, això que t'ho havia més o menys preguntat abans, des del 2014 fins ara, com ha anat evolucionant el canal?
Pues com ha anat evolucionant? A veure, jo, sincerament, quan veig alguna... Que jo no em veig mai, però quan em veig algun vídeo de quan vaig començar, eren vídeos totalment... Jo, molt tímida, a més, mira que tenia ja 50 anys o 50 i pico, i una cara de nena que em veig. I saps allò? Sí. I ha anat evolucionant a mesura que jo també... he evolucionat, saps el que et vull dir?
Sí.
El canal, i he anat aprenent més i tot.
Llavors, ara és també, això. Quin consell donaries a algú que es planteja iniciar-se a YouTube?
A veure, aprendre, una persona gran que vulgui iniciar-se, que aprengui, que tingui clar què és el que vol fer en el canal, que tingui paciència, perquè jo et dic una cosa, jo vaig trigar 2 anys amb tindre molt seguidors, vull dir, Jo estava, o sigui, anava penjant vídeos durant 2 anys i gairebé no em veia ningú. Vaig ser constant de continuar, saps?
Clar.
En aquell moment. I el ser constant en continuar, de cop i volta, al cap de 2 anys, em va començar a pujar molt, saps? Llavors, jo el que dic és que qui vulgui començar, que aprengui i que lluiti i que no... que continuï, o sigui, que no digui, ui, no, esto ya no me funciona, lo voy a dejar, no. Que continuï.
No, sí, totalment la paciència, perquè també com veus el futur ara de Gloss Days, des d'avui fins... Doncs...
Bueno, no sé, el futur en aquests moments no el planifico gaire, la veritat.
Però per ara...
Vaig sobre la marxa.
Però per ara continuarem amb Gloss Days. Tens
sí,
plans
sí, sí.
Per explorar altres plataformes o altres formats, també?
Bueno, sí, potser... El meu fill ja m'està dient que a Facebook, que, bueno, he començat a Facebook, però és que ja tinc prou amb YouTube, saps el que et vull dir? Llavors no sé què faré. La veritat és que no ho sé.
Sobre la marxa. No, està sí. Molt bé. El fet de també tenir tanta repercussió a la plataforma de YouTube, això et crea també, doncs, a part de monetitzar amb YouTube, marques contacten amb tu per poder fer col·laboracions?
Pues, si vols que et digui la veritat, no gaire, eh? no contacten gaire, no? No. Soc sincera, vull dir, no.
Però algunes sí.
No contacten, no? Vull dir, tu m'estàs preguntant si contacten marques o així,
sí,
no?
Sí, exacte. El tema, com una mica com funciona el tema dels influencers d'avui en dia.
No, pues no. Jo crec que més que res els influencers el que fan és que primer ells contacten, bueno, les marques també contacten amb ells, però molts d'ells, ells són els que contacten amb les marques, val? I, bueno, si els agrada, si tal i qual, doncs llavors et fas col·laboracions, no? Però jo, com que no contacto amb ningú tampoc, doncs pues no.
Perquè ara només et dediques al tema de YouTube?
Bueno, en aquests moments sí, vull dir, sí, en aquests moments sí.
Perquè la era preguntar-te una mica com combines la creació de contingut doncs, amb la teva vida personal com mantenir un equilibri, no?, entre tot.
No, és molt fàcil combinar-ho perquè com que jo ho faig a la meva manera, saps el que et vull dir? Ho faig quan jo vull, quan jo puc, i mantenir l'equilibri, doncs és molt fàcil.
Conxi, en aquesta secció, a més, el que fem sempre és una última pregunta, i és quina cançó t'agradaria escoltar i per què?
Bueno, doncs mira, m'agradaria escoltar una cançó de Level 42, que és Lessons in Love, i, bueno, dedicada al meu germà que em va deixar fa un parell d'anys. Veus, és el que t'estava dient abans, que a vegades tens que parar, no?
No,
quan
totalment.
Et passen coses.
Totalment.
I llavors aquesta cançó em recorda amb ell.
Doncs, Conxi, creadora de contingut de Gloss Days, moltes gràcies per la teva sinceritat i també desitjar-te moltíssima sort amb aquest canal i que, doncs, que cada cop vagi a més i arribem per fi als 500.000 seguidors. I bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies.
946 Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Falten tot just dues setmanes per Nadal i avui volem parlar dels àpats que s'acostumen a preparar per aquestes festes. En el cas del Prat és molt tradicional el pollastre pota blava, però avui també volem descobrir altres plats. Marxem cap allà on tenim ja a punt a Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda, Luis. Luis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Ara sí?
Sí, ara sí.
Ara sí. Bé, ja paties, bé. Ja paties.
Sí, perquè dic no, però no pot ser que sabem que està al Prat. I també saludem perquè t'acompanya la Clàudia Sanfeliu, que és estudiant de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. Clàudia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On estudies?
Jo estudio al CET, a Mundet.
Ahà. I en quin curs estàs?
Estic acabant ja quart de carrera.
Estàs acabant? Molt bé. Jo imagino que són uns estudis que es gaudeixen molt, no? Vull dir, és molt vocacional, això, t'ha d'agradar, t'ha d'encantar. És el teu cas?
Sí, és el meu cas. Jo, bueno, vaig començar a cuinar per hobby i pues, no sabia molt bé què estudiar, vaig estar mirant diverses carreres i al final aquesta va ser la que més em va...
Et va convèncer. Sí. Doncs avui ens il·lustraràs, perquè avui parlarem d'àpats nadalencs i d'alguns àpats més propis del Prat. Que ja sabem que el pollastre pota blava no és només per Nadal. Vull dir, el pollastre pota blava el teniu tot l'any. El feu servir absolutament per tot. I jo m'imagino que també per Nadal doncs, és un producte estrella. Però explica'ns, per exemple... Què no ha de faltar en una taula el dia de Nadal al Prat?
Bueno, per mi no ha de faltar de cap manera una bona escudella, és imprescindible. Després, bueno, jo soc bastant d'embotit i tots crec que som bastant d'embotit d'algú del Picapedrer, que és una de les millors carnisseries del Prat. I després això, uns bons canelons, pollastre pota blava rostit. I a casa meva també un bon cava i neules i torrons sempre han d'haver-hi.
Completet, eh?
Completet. Sí, home.
I, bueno, no sé si us heu deixat el pica-pica, el vermutet, el que va davant de tot això, que també és molt tradicional per aquestes festes, no? Que si uns canapés, que si... No ho sé, al Prat també, no?
Home, sí, al Prat hi ha tots jocs, jo... Sí, bueno, a mi sempre em toca, des que vaig començar la carrera, sempre em toca preparar a mi el pica-pica per la família.
Veus?
El 24 i el 31 són els dies que sí o sí em toca preparar, que és més, més distès, més per la nit, la gent li ve més de gust d'algú de picar i prou, després hi ha plats més contundents per dinar.
Digue'ns què t'agrada preparar, per exemple, per un pica-pica, alguna cosa que a tu et ve de gust i que se't dona bé.
Mira, just avui parlava que... perquè haig de preparar ja, perquè si no em pillarà el toro, de per aquest any un mini brioix d'estic tartar, que és molt fàcil de fer, sí. Sembla que és molt fàcil de fer, i el brioix el pots comprar fet i és barrejar coses. I jo el faig, perquè la gent agrada amb la carn crua, no, el faig amb fuet, i queda igual de bo, de veritat.
Ah, sí?
Dóna'ns la recepta ja que estem,
sí,
eh? Sí, jo estic aquí amb el boli apuntant, Carme, i ja t'ho dic ara.
Sí, vas els adon, que és molt fàcil.
Endavant, va, endavant, dispara.
Jo en quantitat són molt dolenta, però jo li poso...
No cal, és
pues,
igual, no té més importància. Ja ens ho farem. Nosaltres ja...
Prova error.
Sí.
Mira, mig fuet, tallat molt fi, li poses ceba tendra, si tens millor, cogombrets o alcaparres, al vostre gust, llavors ho barreges tot amb pebre, sal, no li poso, perquè com ja és bastant salat, li poso una cullereta de postre de soja, i llavors faig amb la llema, amb el rovell d'ou, també li poso, i ho emulsiono amb oli, i una mica, si tens mostassa, salsa anglesa, condiments així que li donen com més gust, però sobretot vigilant amb la sal, i un toc de tabasco, és el...
Ostres,
la clau,
això no m'ho esperava, eh?
Un toquet molt poc, eh? Però és la clau per mi.
Molt bé. Escolta, això ha d'estar bo.
Sí, està molt bo i és molt fàcil. Jo sempre que ho dic, la gent diu, buah, que complicat. No, és tallar-ho tot, barrejar-ho, i ho pots deixar fet del matí i per la nit ho tens perfecte.
És que la cuina és molt divertida i dona molt de sí i és molt creativa, vull dir que es pot jugar molt amb els productes. Però anem al que abans estàvem comentant. El pollastre pota blava. Què té d'especial? I t'ho pregunto perquè per cuinar-ho és una carn que sabem que és una carn molt forta i, per tant, necessita un bon treball, això, no?
Uh-huh. Sí, mira, jo t'explico. Jo a casa meva, per Nadal, sempre, el dia 25, sempre es menja escudella amb galets, uh-huh. O sigui, només el caldo i els galets, i pollastre rostit, pota blava. Uh-huh. Ma mare el fa amb... el rosteix amb oli, amb conyac, panses i pirinyons...
Sí.
Sense exagerar, 3 hores i mitja mínim.
Déu-n'hi-do.
Bah, Déu-n'hi-do.
Sense exagerar. I el truc també és que ella el fa el 23.
Uh-huh. Llavors, i el deixa reposar.
Sí.
Clar.
El reposa el 23 o el 24 pel matí i el deixa fins al 25. Sí, el 23 nit, 24 al matí i el deixa fins al 25.
És una feinada, eh? No us penseu, la cuina té molta feina. Però és molt agraït quan després dels comensals se'n van amb la panxa ben plena i et fan un somriure i et diuen, està molt bo, ha estat molt bé, no?
Perquè, de fet, volia preguntar-te, Clàudia, precisament, el pot a lava, després a nivell de gust, també és això, eh? Són moltes hores a la cuina, és molt, molt, doncs això, molt, molt castigat, no?, per dir-ho d'una forma, perquè requereix molta més feina que un pollastre normal, i en aquest sentit també això reverteix de forma positiva després en el que és el gust, no?
Jo us vull fer un incís que sí que té molt de feina, però jo, com ho visc com molt... Bé, jo soc una persona que viu les coses amb bastanta calma, crec que el pot a blava és d'aquestes coses que pots fer i anar-te en plan, a fer un passeig, eh? El deixa de foc baix i es va fent. I sí que repercuteix, perquè repercuteix després el resultat és molt més bo si el deixes 3 hores i mitja, pots allargar-ho.
Sí.
Perquè es fa. O sigui, jo el pot a blava, que això que diuen molt estallos i tal, us ho juro, en plan, sempre ho dic, però us ho juro que la meva mare que fa, que jo he fet la mateixa recepta, es fa. Després se'ls hi cau els ossos.
Sí,
i
sí.
És agraït perquè és això, és la tècnica i tenir aquesta paciència, que és això que pots estar fent canapés o altres coses que has de fer igualment
sí.
I oblidar-te, i t'oblides i no passa absolutament res, de veritat.
Uh-huh. Es fa, com es fa? En una cassola de fang, en una cassola d'una altra... Com ho feu vosaltres?
Vale, jo sé que tradicionalment sí que es feia en una cassola de fang, però a casa meva això ho hem...
Modernitzat.
Ho hem modernitzat una mica. I jo tinc una cassola, aquestes de ser grans,
sí.
Que el deixo ja d'aquestes com antiadherents, però sí. Com bastant grans. Les típiques per fer l'arròs dels restaurants,
sí.
Però més altes. I amb aquesta, pues, això, marco primer pues, el pollastre, després afegeixo l'alcohol, l'oli, ho confito amb els alls i tal. I això, allà mateix... I amb una bona tapa perquè els vapors es mantinguin dins i ja està.
Que no quedi sec.
No, que no quedi sec.
Val. Hi ha algun altre producte estrella aquí al Prat, a banda del pollastre pota blava?
Home, sí. Jo crec que la carxofa no ens la podem deixar. Però sí que és veritat que per aquestes dates... És...
Encara és massa d'hora, no?
Sí, és molt d'hora. Ara hi ha les primeres, però és un pèl... O sigui, per mi és bastant just encara.
Sí?
Sí,
o sigui que per Nadal no trobaríem carxofes a taula, no?
A veure, normalment no, però ara estem en una temporada que hi ha de tot a totes èpoques, però per mi és a partir de finals de gener.
Clar. Lluís, tu,
sí.
Per exemple, també segueixes la tradició, ets també de cardolla, de sopa de galets i pollastre pota blava, o ets
jo,
més
tradició...
alternatiu?
Jo, tradició, com a tal, la sopa de galets no falta mai, eh? A casa meva, no, la veritat que no. I després, poca cosa més, és que jo, saps què passa? Que jo amb el pica-pica i amb la sopa de galets
ja estic
fart. Al final passa també això, no?, que els dinars aquests nadalencs també semblen com unes bodes, no?, ara, doncs, comencem amb el pica-pica, que si uns canapés, ara que si no sé què, ara el plat principal, ara el segon plat, i arribes que ja no pots, i quan arriben torn els torrons és de, mira, surto redolent de casa, no? Aleshores, jo sóc més per mi la tradició de Nadal, o el que és sinònim de Nadal, sens dubte, és el caldo de ma mare, de fet, de la nit de Nadal, i sí, després també els canelons de Sant Esteve no falten mai.
Ah, amigo, els canelons. I penseu una cosa, jo m'imagino, Clàudia, que a casa el reaprofitament també es fa. I si aquest pollastre pota blava no l'hem acabat de consumir el dia que tocava, doncs és un pollastre que està perfecte per fer uns bons canelons després.
Mira, jo t'explico amb això. Jo l'any passat, és que sembla anècdota, però és veritat, l'any passat el meu pare se li va oblidar, sempre encarreguem els canelons de Sant Esteve, perquè després pues sempre els encarreguem a la Begoña, la de la cova, que ho fa molt bo.
Sí.
I mon pare l'any passat es pensava que els havia encarregat. I està supersegur, eh? I va la Begoña, que és veïna, i li diu, home, Joan, no m'has encarregat res. I mon pare es va dir el 24 dient que no havia encarregat res, que què fèiem? I vam utilitzar el pota blava per fer canelons. I va sortir de debò, eh? D'escàndol. Però aquest any hem decidit no arriscar-nos i tornar a demanar. Però sí, surten igual de bons. I és això, li afegeixes, jo li vaig afegir un sofregit i una mica de paté o foie o bechamel per lligar-ho una mica més, sí, i ja està, eh?
És que són fantàstics, els canelons. Però jo també t'he de dir una cosa, que jo sóc més partidària de poder-los fer a casa, de passar aquella estona a la cuina, de compartir aquella feina amb algun familiar, perquè estreny vincles, no? Que, a veure, mira, si no queda més remei, doncs els anem a comprar ja fets. Però, si no, podem compartir. La cuina és un espai molt xulo, eh?
Sí, això sí és veritat, eh? Però també jo aquí t'haig de dir que jo els canelons sempre els havia fet la meva àvia, i ara que la meva àvia no està, doncs això, en plan, ho fem més com el pollastre sí que jo i ma mare sempre el fem juntes, i els canapés, i els canelons, com és un dia com així més estrany i que passem com els quatre sols, doncs és més per passar-ho bé que per estar com cuinant, en el meu cas. Però sí que és veritat que l'any passat, quan vam fer els canelons tots junts, doncs òbviament ho passes superbé.
I escolta, Clàudia, a banda dels canelons, que és el típic exemple que sempre en parlem, no?, de cuina de reaprofitament, quan, no sé, quan passa el dia 24 i el dia 25 i tens allà com masses coses, que no sé si hi ha algun altre plat que tinguis tu en ment que diguis que es pot precisament fer reaprofitament de tots aquells elements que ens han sobrat, per exemple.
Mira, jo sóc molt fan, i és molt típica, però jo sóc molt fan de les croquetes. I jo li faig croquetes...
Puc fer croquetes. A dir la paraula màgica.
La veritat us ho dic, jo puc fer croquetes del que vulgueu, eh? Vull dir... Soc molt fan. Després també amb lo de... Sobretot sobre, a vegades, molts embotits i moltes coses així per entrapar, mira. Jo... I després, pues, no sé, jo a casa ja som bastant de congelar el que sobra, perquè després moltes coses aguanten.
Et salva, i et salva.
Sí, et salva moltes coses.
Sí.
I d'això de fer, pues, si t'ha sobrat, pues, croquetes, una mica canaló, algun reomple o algun farcit d'alguna cosa, o... Per exemple, les gambes de Nadal, jo sempre, quan si me'n sobren, en congelem i per fer un arròs serveixen, en plan, si no estan ja bullides, són crues, serveixen igualment.
Sempre que no hagin estat congelades prèviament.
Exacte, sí, això sí, però...
Això ho hem de preguntar quan anem a comprar.
Sí, dies.
No?
Sí, jo és que normalment a Nadal s'estira ja llarg i la gent compra més coses fresques, però sí, sí.
I escolta'm una cosa, perdona, Luis, és que vull aprofitar que la Clàudia diu que pot fer croquetes del que vulguem, i jo li vull preguntar sobre el secret perquè quedin unes croquetes cremoses.
Vale, jo et dic el meu secret que vaig descobrir, i això no, d'un vídeo de TikTok.
Vaja.
Ostres.
Posa-li una fulla de gelatina.
Ah.
Tu hidrates una fulla de gelatina i li poses la fulla de gelatina a la massa. La deixes reposar 24 hores o la nit, que hagi falta, i després queda més líquides. Perquè la gelatina en fred retén,
clar,
i quan s'obre es torna líquida. Llavors queda més líquides.
Pum! Ostres! Una altra recepta que estem aquí apuntant. Estem apuntant, veus? Moltes receptes, eh? La Clàudia la fitxarem, ja.
I no és broma, eh? O sigui, això m'ha sortit d'una noia d'un vídeo TikTok que es diu Paula, que... us la recomano molt. Es diu Paula Casado.
Uh-huh.
Té moltes coses molt xules. Casados, perdó. No estic segura. I això, ella li posava, pues, depèn del que facis, per 100 grams, pues, una o dues fulles de gelatina, i de veritat.
I escolta'm una cosa, perquè no ens quedi aquella carcassa en l'arrebossat, què hem de fer? Vale. Quina és la solució?
Jo el que faig és, pues, quan ho arrebosses, escorreu molt bé, perquè el que passa molts cops és que tu a l'ou a les rebosses es queda el residu. Llavors, si tu poses per la mà una mica, ho fregues i cau aquell ou, perdó, queda més fi. I l'altra cosa, que això és una mica ja l'ús personal, proveu de fer-ho amb panko. El panko és un... És el pa ratllat japonès, que és més gruixut. I ho agafa més ràpid que el pa ratllat i queda com més suelto. A mi m'agrada més.
Perdona per totes aquestes onomatopeies, és que m'estava fent salivar, la veritat. I per cert, confirmem que sí, que és Paula Casado. De fet, el compte que deia la Clàudia és Paula Casado Chef. Si la busqueu a TikTok, doncs allà la teniu.
I té coses molt xules, de veritat, per tema de Nadal i tal, és una font d'idees molt, molt guai.
I escolta una cosa, Clàudia, ara que doncs, això, el Nadal i cada cop que tenim doncs, bueno, sembla que hi hagi que s'ajunta més gent que té més intoleràncies, no? Des del gluten o, no sé, jo penso, per exemple, amics meus també, doncs, que són vegans i tal. Quins consells ens dones ara per preparar plats de cara doncs, això, a Nadal?
Vale, jo tinc, o sigui, em passa a mi, perquè la cuina de la meva parella és vegetariana i ma germana ho era abans. Molts plats que mengem, molts es pot substituir tot. O sigui, és el que, o sigui, no cal fer alguna cosa totalment diferent. Amb el que tens ho pots substituir la majoria de coses. I vaig dir, l'estit del que parlàvem amb això, jo l'he fet molts cops per ella, amb tomàquets aquests de conserva, pues els asseques molt bé i els hi poses una mica de sal perquè quedi com més textura de carn i en lloc de fuet poses allò. Queda exactament igual. Tenim molts substituts vegetals, o fer-ho directament de tomàquet, que queda igual de bo. Tenim molts substituts vegetals que ens pensem que no, però poden arribar a fer la mateixa funció, aplicant-li una mica més de sal o macerant-los una mica, però fan el mateix. I per intoleràncies també amb el del gluten igual, o sigui, ara venen de tot sense gluten, o si no ho pots fer, la pasta sense gluten, amb la mateixa farina sense gluten, la pots fer fresca a casa, vull dir, és mirar i... No, jo crec que a vegades ens tanquem massa el cap per canviar-ho tot quan l'únic que hem de fer és modificar el que tenim, personalment crec.
Sí, sí. No, i de fet, el gluten, la pasta sense gluten, per exemple, jo l'he provada i el gust és exactament pràcticament diria que el mateix. 99% potser,
Exacte. No sé. Vull dir que si volem fer això demà, tal, moltes coses d'aquestes és que és estar atent i canviar la farina normal per la farina sense gluten, poca cosa més. I els vegetarians, doncs, la carn la substitueixes per algun vegetal.
I una altra pregunta que et volia fer també és, abans parlàvem del pot a lava, i com a plat típic, no?, que tenim aquí al Prat. Jo no sé si abans, l'altre dia vau fer una xerrada, no?, amics del Prat, justament, que parlava una miqueta això, no?, d'àpats i tal. Jo no sé si hi ha algun plat, per exemple, que s'hagi perdut o que com a mínim estigui ja com... que no el tingui tothom molt present i que potser caldria recuperar, no?
Vale, jo us deixaré amb la mil en els àvies, com es diu. Vale. Jo estic fent el meu TFG sobre això. El meu TFG és un recull de receptes que s'han perdut durant la història del Prat i no us vull adelantar res perquè encara està molt verd i en molt procés, però sí que a la xerrada d'Amics del Prat vam trobar molta informació sobre plats que cuinava la gent a casa i s'està perdent. I va sortir molt, per exemple, la fava, molta fava amb cansalada, i d'aquí al juny ja sabrem més, però el meu treball va d'això, d'agafar les receptes que es feien i portar-les a l'actualitat i a l'alta cuina, que diguéssim. Llavors, estic treballant sobretot amb això.
Escolta, doncs, Clàudia, com que no volem que es perdin ni les receptes ni el que ens... ni aquest treball, et convidem que tornis quan això estigui acabat i ens il·lustres amb els resultats, et sembla?
Sí, sí. Jo crec que d'aquí a l'abril ja tindré molt més, però al juny, en teoria, ha d'estar tot superenllestit.
Val, perfecte. Doncs mira, de cara a l'estiu, tu treballa tranquil·lament i quan ho tinguis ens avises i et tornem a convidar. Vens al Connectats i tornem a parlar de productes i sobretot d'aquestes receptes que més val que no es perdin. Molt bé, doncs, escolta, ha estat un plaer. Clàudia, que tingueu bones festes, bona entrada i sortida d'any i ens tornarem a parlar. Gràcies.
Gràcies a tu. Merci per convidar-me.
Gràcies, Lluís.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu-siau.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Hola, bona tarda, connectats. Soc el Joan i m'agradaria recomanar la sèrie original de Disney Plus, Shogun, que es va estrenar al febrer d'aquest 2024 i està basada en la novel·la homònima de l'autor James Clavell, de 1975. La sèrie reflecteix una mica el xoc de cultures entre l'Anglaterra del segle XVII i la Japó feudal de 1600, i l'èxit de la sèrie ha estat tal que ha batut tots els rècords dels Premis Emmys d'enguany, emportant-se 18. Per cert, ja preparen una segona i una tercera temporada. Espero que la podeu gaudir.
No te dejes engañar por nuestros modales. Nuestras reverencias son nuestros rituales. La muerte está en nuestro aire. En el mar y en la tierra. Recuerda que vivimos y morimos. No podemos controlar nada más.
Aquí tienen un dicho que dice que los hombres tienen tres corazones. Uno en la boca para todo el mundo. Otro en el pecho, solo para sus amigos. Y un corazón secreto, enterrado profundamente, donde nadie puede encontrarlo.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Us ho dèiem fa una estona, d'aquí a dues setmanes arriba Nadal i després, en un obrir i tancar d'ulls, ens haurem plantat el 2025. Desembre és un mes nostàlgic per a moltes persones i el cap d'any sempre ens fa reflexionar entorn al pas del temps. Qui ha tractat aquesta qüestió i especialment la por a oblidar-nos d'alguns records és el cantant sabadellenc Roc Terruell, artísticament conegut com a Rocio. Saludem de nou la nostra companya Júlia Ramon, que ha parlat amb ell.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Roc.
Moltes gràcies.
L'última vegada que vam parlar ens presentaves el primer single d'aquest nou EP que publiques divendres, i justament el lema era el mateix, por a oblidar. Manté el significat que la primera cançó?
Sí, bueno, al final és com que la primera cançó agafa el missatge de lo que és tot l'EP. Sí que vaig pensar, ostres, vaig buscar altres títols. Tot, crec que vaig estar amb el chat GPT a veure si trobava alguna altra cosa.
Un sinònim, no?
Sí, però al final vaig veure que és que no hi havia altra manera de posar-ho en paraules i que al final, com el single aquell, englobava la idea principal de l'EP, perquè tot gira una mica doncs, amb aquesta por d'oblidar-nos d'una història que hem tingut.
Clar, per qui se n'hagi oblidat, mai millor dit. Recordem una mica el significat o el missatge que volies transmetre amb aquest single i també en aquest nou EP, com comentaves ara, no? En general, no? Aquesta por a oblidar dels records en un passat.
Al final el missatge és de donar-li importància als moments que hem viscut i de... Bueno, i d'escriure aquesta por que tinc jo i que té pues, més gent del meu voltant, perquè m'ho han dit a l'hora d'escoltar les cançons, d'aquesta por de dir, ostres, quan tingui 50 anys, quan tingui 60 anys, de quines coses me'n recordaré, de quines no. O sigui, hi ha molts records que cauran en l'oblit i és com, bueno, provoca pues, aquesta inseguretat de dir, ostres, potser avui m'ha passat una cosa divertidíssima, que m'ho he passat superbé, però potser d'aquí uns anys ja no me'n recordo i bueno, es queda com... en no sé on, i bueno, és una mica doncs, escriure des d'aquesta inquietud d'escriure les coses que et passen per tal de recordar-les per sempre, perquè són coses que han sigut importants per mi i que m'han fet aprendre i que, bueno, al final doncs, vull que estiguin amb mi sempre.
Mm-hmm. Tot aquest sentiment, que és molt ampli i com comentaves, doncs, és compartit per diverses persones, no? Perquè al final doncs, tots hem tingut qui més qui menys aquesta sensació, l'explores de diferents maneres a través de les diferents cançons, no? Pot ser cada una d'aquestes cançons que conforme a aquest EP doncs, ho enfoques d'una manera diferent o centralitzen un record en concret, no?
Sí, 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 perfectament. Hi ha cançons que són més de... com d'estar enfadat, sobretot l'última, que també crec que està bé recordar quan hem estat enfadats amb alguna persona perquè no ens ho tornin a fer. Però n'hi ha altres que són més de, doncs, del desig de tenir algú a prop que està molt lluny, o del desig de tornar a compartir una nit amb una persona. Sí, bueno, cadascuna com, bueno, agafa com diferents àmbits d'una relació. Al final, com totes les cançons són d'una relació, d'un desamor. I dins del desamor també hi ha amor, vull dir que...
Uh-huh. De fet, a la portada hi ha la imatge d'un noi, que en aquest cas ets tu, no? A l'estiu, imagino, perquè vas amb banyador, i davant un llac, no? Molt... Una imatge que recorda molt en aquests moments de vacances, de tranquil·litat, de pau, no? De nostàlgia...
Sí, sí.
El fet que apareguis tu en la portada, això ens fa pensar que les lletres són molt personals, que neixen a partir de la teva experiència...
Sí, sí, perfectament. Primer dic que no va ser l'estiu, va ser a l'octubre, aquesta foto.
Ostres, doncs devia fer caloreta. I Andorra?
Andorra, que feia molt fred.
I amb banyador?
I el meu company, el Pau, que és el que m'ha fet les fotos, el Pau Riera, em va dir... Crec que quedaria molt bé si et traguessis la samarreta. No, és amb un llençol, no, sí, anava amb calçotets. Per sort no hi havia ningú per allà, perquè feia molt fred, hi havia boira i tot. Però la foto... és molt maca i al final crec que descriu perfectament això, com el fet de voler trobar l'estiu quan estàs ja envoltat de fred i de bueno, com a la portada doncs veus això com una figura com que està en el sol però que està envoltat de boira i de fred, i sí, surto jo perquè al final és això, com són lletres molt personals, o sigui, els meus amics pues, poden saber perfectament de qui estem parlant a cada cançó, cosa que, és, que, bueno, que també com de vegades em fa una mica de respecte de dir, bueno, estic aquí despullant-me bastant, literalment. però sí, crec que tampoc em vull amagar i al final la majoria d'artistes escriuen des de el que els hi passa. I bueno, sí, totalment.
Més enllà de les lletres i de conèixer, no, la teva història, sobretot qui et conegui, no, com comentaves ara, els teus amics doncs podran entendre millor totes aquestes lletres. Però pot oblidar, s'entén millor amb el corresponent acompanyament audiovisual, amb els videoclips, el curtmetratge que has fet, que també l'has produït i l'has gravat tot tu. Vull dir, al final, sí. Per ser un treball de final de grau, com comentàvem ara fa uns mesos, déu-n'hi-do quina feinada que has tingut entre tot plegat.
Sí, 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 totalment. O sigui, ha sigut la meva feina durant mesos, però sí que és veritat, com que va ser el meu TFG, al final, com vaig tenir molt temps, entre cometes, perquè ho vaig deixar tot per última hora, com fem tots, però sí, bueno, com a, des de fora dius, ostres, l'ha escrit, l'ha produït, l'ha dirigit, però al mateix temps hi ha molta gent que m'ha ajudat, que si no l'hagués tingut doncs, hauria sigut una feinada molt més gran, com el meu germà que va fer la direcció de fotografia o altres amistats de la carrera que m'han ajudat a portar-ho a terme, però sí, sí, ha sigut una feinada. Però bueno, ha estat una feinada dividida en diferents mesos, perquè aquest EP, la primera cançó la vaig escriure fa 3 anys. Vull dir que... si diem que va començar aquell dia, doncs he estat 3 anys escrivint un EP que dius, bueno, són 6 cançons, tampoc n'hi ha per tant, per estar 3 anys, però... Però bueno, ha anat tot al seu ritme.
Bueno, ha anat al seu ritme i, com comentaves, no? Acompanyat també doncs, dels teus amics, sobretot, que t'han ajudat doncs, a fer aquest curt, i això fa que, imagino, que encara tinguin com un sentiment encara més de nostàlgia, més càlid, no? Entre tot plegat, no? Que si no, si fossin professionals estrictament i no tinguessin aquest,
sí, sí,
aquest
sí.
Vincle.
I més que el rodatge va ser molt maco, va ser al juliol, a Andorra, que allà sí que feia calor. I ens vam passar molt bé perquè al final és això, com era gent amb qui ja em coneixia, menys els actors són els únics que vaig conèixer aquell cap de setmana, però que bueno, ja se'ls dona bé aquesta cosa d'obrir-se fàcilment,
sí.
Perquè així fan, o sigui, per fer bé la seva feina, pues, han d'estar oberts emocionalment i tants, bueno, ens vam fer molt amics i va ser molt... Bueno, tinc bastanta nostàlgia d'aquell videoclip, com si hagués sigut algo que hagués viscut jo.
El disc sortirà divendres. En vista també d'aquesta evolució, d'aquest creixement que has anat fent doncs, a xarxes, a través doncs, de les diferents plataformes de streaming que has anat sumant seguidors al llarg d'aquest temps, quina expectativa tens tu de cara a divendres?
Jo crec que l'única expectativa que tinc és que la gent, sigui, encara que siguin 50 o siguin 1.000 els que escoltin l'EP, que els hi arribi. O sigui, per mi és important això. O sigui, si arribés a moltíssima gent però ningú m'obrís per Instagram dient-me, ostres, Roc, aquest EP m'ha tocat, m'ha arribat, per mi no, o sigui, no és el meu objectiu. Tant la quantitat, sinó que la gent realment doncs, pugui empatitzar amb la història, s'hi pugui identificar i pugui doncs, emocionar-se també. Per mi això és l'expectativa que tinc, és que jo espero que es compleixi.
Bueno, i també jugues amb aquest avantatge, no?, de que és un sentiment que tothom pot sentir-se identificat o pot trobar dins seu, no?, aquesta pobla d'ara, pot trobar des d'un jove o adolescent de 15 anys fins a una persona més gran de 60, per exemple.
Sí, sí, totalment. Sí, sí, de fet, el videoclip el va comentar la mare del bueno, l'exbaixista de la banda i em va dir això, que li va transportar doncs, a la seva adolescència, que és algú també molt maco, que jo també vaig intentar com que el videoclip no tingués com moment en el temps, perquè no hi ha mòbils, és tot... Bueno, hi ha les càmeres analògiques que poden ser tant d'ara com de fa 30-40 anys, i precisament per això, perquè tothom s'hi pogués identificar sense la barrera de... no és que són joves del 2024, no poden ser joves de qualsevol moment. Bueno, qualsevol moment potser no. De l'època medieval però... potser no, però...
Però dels que estem tots aquí, no?
Sí,
que tothom...
sí, òbviament, sí.
Molt bé. No sé si tens pensat també portar-ho a l'escenari, això, si fer algun concert, algun bolo, alguna actuació...
Sí, sí, òbviament, ara començarem a fer aquesta feinada, perquè ara és quan comencen els festivals a tancar cartells i tot això. Però, bueno, sí que el que puc dir ara mateix és que aquest dijous farem una listening party, que és com una festa doncs, d'escoltar l'EP abans de que surti.
Preestrena.
Sí, una preestrena, que serà una mica com també teatralitzat. Bueno, serà molt xulo, que ho farem a l'Espai Jove a la Fontana a les 7. I llavors, de cara ja més al febrer, estem parlant per fer un concert per Barcelona, però com que encara no hem tancat res... no el puc anunciar, però que segurament alguna cosa hi haurà. I espero que per aquí Sabadell també estaria molt bé fer alguna cosa.
I tant, vine cap aquí, vine cap a casa.
Sí.
I paral·lelament amb això, tens altres projectes o altres cançons o altres plans en ment?
Sí, ara mateix no em vull pensar gaire... O sigui, quan surti l'EP ja començaré a pensar en les altres coses que tinc, però perquè ara mateix no em vull distreure, perquè soc molt dispers i vull fer com 1.000 coses al mateix temps i no és productiu, però sí que tinc altres cançons que són d'un estil totalment diferent, per això tampoc les vull com enganxar amb aquest projecte. Però sí, jo estic escrivint, segueixo escrivint des de llocs diferents, com tinc la meva part. Sí, jo crec que sempre he tingut una part de música més, això, com més nostàlgica, més íntima, i una altra més de, com l'últim EP, el de Flors i Violes, com més divertida, més de, bueno, de passar-s'ho bé, de riure. I crec que les dues conviuen, però s'han d'anar canviant el lloc. O sigui, no poden coexistir al mateix moment perquè diran, aquest noi està trist o està content. No, és molt, molt estrany. Llavors intento com respectar els tempos i dir, vale, ara estem amb aquesta etapa, que és més, bueno, més, això, més íntima, més, més atmosfèrica, el que sigui. I doncs, un cop ja la gent hagi escoltat aquest EP, que ja com hagin passat uns mesos, ja llavors doncs, començar amb un altre tipus d'estil, que ja veurem quin és.
Bueno, i que ens en pots avançar alguna cosa d'aquest nou estil que estàs treballant?
Sí, jo crec que sí. Seran cançons on rapejo més.
Vale.
Que, bueno, que és una cosa que ja he introduït en alguna cançó, com la d'Ennuvolat, que hi ha algun moment que és més rapejat, però encara segueix sent melòdic. I que són cançons de bastant de primavera, d'estiu, de passar-s'ho bé, de no tenir vergonya i ja està, jo crec que amb això ja dic bastant.
Bueno, doncs estarem pendents a veure de quan surt tot això. Ara, de moment, estem esperant a oblidar.
Pas a pas.
Aquest divendres que surt el disc i doncs, que tinguis molta sort i que continuïs doncs, creixent, no?
Moltes gràcies. Això esperem.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Fins aquí arriba aquest Connectats de dimecres. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ja sabeu, demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, ens tornem a trobar, ens tornem a connectar. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat